jornada. El partit on els gironins es poden situar tercers a un punt del segon si guanyen, el podreu veure en directe a Xala.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. L'atur a Sant Vicenç dels Horts es manté estable al març. La taxa municipal és de l'11,6%. És la segona més alta de la comarca per darrere de Martorell. Més de 540 persones han deixat les llistes d'atur del municipi l'últim any. De seguida ampliem aquesta informació. Avancem altres notícies del dia en titulars. €270.000 en ajuts directes a les empreses, comerços, a la pagesia i a l'emprenedoria de Sant Vicenç dels Horts. Ahir es van presentar les subvencions municipals de promoció econòmica per aquest any al Molí dels Frares. Micromostra de teatre de secundària. A prop de 120 alumnes dels tres instituts de Sant Vicenç dels Horts passen aquest matí pel Teatre de la Vicentina per expressar les seves emocions i punts de vista. Parlar sobre la sexualitat de les persones amb diversitat funcional i oferir recursos pràctics per abordar-la és l'objectiu de la xerrada que demà es farà a Can Comamalà a proposta de Discap. I ara la previsió del temps ens l'acosta Carme Farnit.
Avui l'ambient és força més agradable que el d'ahir, amb aquests núvols compactes que estan deixant el cel força nublat i d'aquí que la temperatura mínima no hagi estat tan baixa. D'altra banda, durant el matí podrà caure alguna gotellada, quatre gotes, una precipitació molt feble, però aquests núvols la tendència és que vagin minvant al llarg del matí. De cara a la tarda sí que ja parlarem de més domini del sol, tot i que els núvols no acabaran de fer net. Tindrem la presència d'alguns núvols alts i alguns núvols una miqueta més compactes cap al nord de la zona, entre la zona del Maresme o fins i tot de Vallès Oriental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dimecres 6 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia. L'atur a Sant Vicenç dels Horts es manté estable al març. La taxa municipal és de l'11,6%, igual que al febrer. Continua sent la segona més alta de la comarca per darrere de Martorell. Són dades avançades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Concretament, 1.583 persones estaven a les llistes d'atur de Sant Vicenç dels Horts el mes passat, una menys que al febrer. Alhora, 542 persones han sortit de les llistes d'atur municipal respecte a febrer de 2020, respecte a març de 2020, perdoneu. La taxa d'atur del Baix Llobregat és del 9,4%, més de 2 punts per sota de la de Sant Vicenç dels Horts. Al conjunt de Catalunya, l'atur també s'ha mantingut estable durant l'últim mes. La taxa d'atur és del 10%. L'Ajuntament ofereix 270.000 euros en ajuts directes al sector comercial, agrícola, empresarial i a l'emprenedoria. Ahir es va fer la presentació de les subvencions municipals de promoció econòmica per aquest any. L'acte va servir per fer balanç del suport que ha ofert el consistori a comerços i empreses durant la pandèmia. La novetat de la convocatòria d'ajuts per aquest any és la línia específica per promoure l'emprenedoria femenina. Són 56.000 euros per totes aquelles dones titulars d'un establiment localitzat a Sant Vicenç dels Horts i que hagin iniciat la seva activitat econòmica durant els anys 2019, 2020 i 2021. Alhora es mantenen les ajudes per finançar activitats que promoguin la transformació digital i també les adreçades a projectes que impulsin l'energia neta i sostenible, línies de subvencions que es van obrir l'any passat. Precisament, durant la presentació, l'alcalde remarcava la importància d'aquesta modernització del teixit empresarial i comercial.
Modernització, digitalització, no? Ens hem cansat de dir durant tot aquest temps que les empreses, els negocis, els comerços que estaven ja en el món digital han aguantat millor aquesta crisi de la Covid, i el que volem és que tothom, tots i totes, ens posem les piles i ens endinsem en aquest sector tan important.
Alhora, el regidor de Promoció Econòmica, Xavi Gómez, feia un repàs de tota la feina feta pel Departament de Promoció Econòmica per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.
Hem derogat la taxa del mercat de pagès i hem derogat les taxes de taules i cadires pel sector de la restauració. Hem atès a més de 1.000 persones, hem fet més de 1.000 entrevistes i hem gestionat més de 120 ofertes de treball. Hem aconseguit també la inserció de 120 persones a través del programa Treballa't, de la mà de Solidança i de la Fundació Maria Auxiliadora, i que tenim la voluntat de continuar treballant. També parlem a nivell formatiu. S'han incorporat a les sessions formatives de l'Ajuntament més de 230 persones i hem assolit també des del Departament d'Emprenedoria 16 projectes nous d'emprenedoria que s'han dut a terme o que s'han instal·lat a Sant Vicenç dels Horts. Hem batejat l'aplicació Moneder amb el nom de Sant Vicart, una aplicació que compta amb 90 comerços actius, amb més de 1.200 persones que tenen l'aplicació descarregada i en funcionament. Hem gestionat gairebé 5.000 operacions. Hem atorgat aquest any una xifra de més de 450.000 euros en totes les subvencions que gestionem des del Departament de Promoció Econòmica.
Miguel Comino destacava la relació entre el sector públic i privat per generar ocupació i dinamitzar el municipi, també a l'hora de definir els serveis i recursos que ofereix l'Ajuntament.
Sense aquesta relació entre el sector públic i el sector privat, tot això seria impossible. Vosaltres esteu al peu del carrer, sou vosaltres els que esteu fent aquesta feina i nosaltres, diguem, el que fem és intentar ajudar-vos i afinar al màxim, no?, en aquesta oferta de serveis. Cada any van millorant, cada any es van ajustant. Tot això neix de les vostres necessitats i de les oïdes i del contacte permanent dels treballadors i les treballadores, que també el regidor, no?, el Xavi, que s'està recorrent tots els comerços, totes les empreses de Sant Vicenç, i em va dir: jo acabaré el mandat visitant totes les botigues de Sant Vicenç, que és un molt bon exemple de política de promoció econòmica a peu de carn.
I en aquesta intenció de perfilar els recursos també hi va haver espai per l'autocrítica.
És un procés una mica farragós, complicat i llarg, i per tant també hem de millorar nosaltres, i són deures que nosaltres també ens posem, millorar l'últim pas, que és el del pagament definitiu d'aquestes subvencions que s'enfilen als 275.000 euros i que el que fem és continuar donant, doncs, aquesta continuïtat al pacte de reconstrucció social i de reactivació econòmica.
Tots els ajuts municipals a l'emprenedoria, la pagesia, les empreses i el comerç de Sant Vicenç dels Horts es poden consultar a la carta de subvencions que ha editat l'Ajuntament i que trobareu al web municipal. La policia local ha detingut aquesta nit un home d'uns 44 anys a l'interior de l'escola Joan Juncadella. Una patrulla ha anat a l'escola en activar-se l'alarma, segons explica l'inspector en cap de la policia local, José Antonio Lorenzo.
Aproximadament les 2 de la matinada hem rebut un avís de la central receptora d'alarmes que s'encarrega del tema de la vigilància de l'escola Juncadella, de que havia, doncs, s'havia activat l'alarma. Hem arribat allà, ha arribat una patrulla i, doncs, ja d'entrada ha observat com que hi havia una porta d'emergències de la part del darrere que estava forçada. Han entrat a l'interior de l'escola i una vegada allà, doncs, han trobat una persona que estava allà amagada i que, doncs, era la que havia accedit a l'interior i, doncs, en principi, doncs, tenia intenció de portar-se alguna cosa. No s'han portat res perquè, doncs, el fet de que la intervenció de la patrulla ha sigut pràcticament immediata, doncs ha impedit que pogués agafar res. Davant de la situació, doncs, la patrulla ha procedit a la seva detenció per un delicte de robatori a força. Una tentativa.
Els únics danys materials s'han detectat a la porta que ha forçat el detingut per entrar a l'escola. La policia local ha lliurat el detingut als Mossos d'Esquadra i el següent pas és que passi a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra han denunciat 3 motoristes per conduir per l'autovia 2 de manera temerària, sense permís i amb matrícula oculta. Els fets van passar el 29 de gener en el tram de l'autovia entre Sant Joan d'Espí i Castellbisbal. Diverses trucades van alertar d'un grup d'unes 70 motos que ocupaven tota l'autovia i conduïen de manera temerària, alguns d'ells dempeus a la moto o amb la roda davantera aixecada. La policia ja anava al darrere d'un grup de motoristes que feien trobades d'aquest tipus a polígons industrials del Baix Llobregat. El 5 de març, davant d'una nova convocatòria a les xarxes socials, els Mossos van organitzar un dispositiu policial. Els denunciats són dos homes de 24 anys i un tercer de 19. Se'ls acusa de delictes contra la seguretat viària per conducció temerària, originar un risc greu per la circulació i un d'ells per conduir sense carnet per haver perdut tots els punts després de més de 20 denúncies. El cas s'investiga al jutjat d'instrucció de Sant Feliu. El dispositiu del 5 de març també va servir per denunciar administrativament una trentena de motoristes per infraccions de les normes de circulació. El Teatre de la Vicentina acull aquest matí noves representacions de la micromostra de teatre de secundària. Les escoles vicentines tenen una àmplia experiència als escenaris gràcies a la mostra de teatre escolar que es fa a primària des de fa més de 3 dècades. Aquest curs, aquesta activitat s'ha ampliat a l'ESO. Un cop més, el teatre es converteix en eina pedagògica per treballar l'expressió oral i, sobretot, les emocions. Ho explica Aida de Turc, coordinadora de la micromostra de teatre a secundària.
El que hem estat fent durant tot el trimestre és treballar els valors i l'expressió de les emocions a través del teatre, que és una eina molt bona per treure tot allò que tenim a dins i moltes vegades no ens atrevim a dir. Llavors, a la majoria dels grups, a més, s'ha fet dins de l'assignatura de català, de forma que hem pogut treballar també l'expressió oral.
Hi participen els 3 instituts vicentins. Ara, el segon trimestre de la micromostra de teatre és el torn d'una classe de tercer i una altra de quart d'ESO del Frederic Mompou, 2 classes de primer d'ESO del Gabriela Mistral i 2 grups més de segon d'ESO dels Salesians.
Són els mateixos alumnes els que han fet la idea, han creat el guió i els hem guiat perquè puguin fer escenes que realment representin aquests valors que hem volgut transmetre. Llavors hi participen tots els instituts de Sant Vicenç, està el Frederic Mompou, el Gabriela Mistral i els Salesians. La mostra és tancada només per aquests grups, hi ha, diguem que són 6 grups perquè són 2 per institut. I el que esperem és que els alumnes gaudeixin de la feina que han fet, de la seva i dels altres, que aprenguin que hi ha moltes formes de veure i entendre la realitat i sobretot volem posar èmfasi en la importància del respecte i la tolerància.
Al voltant de 120 alumnes de secundària passen aquest matí pel Teatre de la Vicentina. El protagonisme és seu, del de l'escenari i també a les butaques. El període de preinscripció per batxillerat començarà el 20 d'abril. Abans, els 3 instituts de Sant Vicenç dels Horts donen a conèixer els seus projectes educatius a les jornades de portes obertes. Aquesta tarda és el torn del Frederic Mompou. En parlem amb el seu director, Joan Alberic. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què heu preparat per les jornades de portes obertes d'aquesta tarda per batxillerat?
Mira, en primer lloc dic que les portes obertes d'aquest any de batxillerat seran presencials. Perquè ja el tema de la pandèmia doncs, ja està doncs, més calmat, i llavors les hem fet presencials. I estan obertes doncs, als alumnes nostres, que són els, la matrícula interna, diguem, i també els alumnes que vulguin venir a conèixer l'institut de fora. Com les hem plantejat? Doncs hi haurà una part comuna, que farem al gimnàs sala d'actes, on explicarem doncs, totes les novetats del batxillerat. L'any que ve s'inaugura un nou batxillerat, el batxillerat Lomloe, que encara no en sabem molts detalls, però nosaltres ja hem començat a planificar-lo, i per això sol ja val la pena, per explicar totes aquestes novetats, perquè la gent estigui assabentada de com serà aquest nou batxillerat amb totes les optatives, la manera com les tenim agrupades aquí a l'institut, com la manera com treballem aquí a l'institut. I després d'aquesta xerrada comuna hi haurà una part que explicaran exalumnes nostres de batxillerat, la seva experiència, i això penso que és molt ric també. Cada vegada que ho hem fet doncs, ha anat molt, molt bé per les famílies que veuen doncs, com han viscut aquestes persones que ja no són a l'institut, el seu pas per l'institut. I després, pels alumnes interns nostres, els que estan fent quart de l'ESO al nostre institut, el que farem serà una jornada d'orientació, un cop acabada la xerrada general, una miqueta d'orientació amb les tutores, la cap d'estudis, la coordinadora de segon cicle de l'ESO. I després, pels que venen de fora, farem una ruta per l'institut. Els donarem a conèixer els diferents espais, doncs els laboratoris, les aules de dibuix, i tots els dubtes que tinguin, doncs també els farem. I aquí hi haurà diferents doncs, professorat, que els anirà explicant també doncs, com està organitzada la seva matèria i com poden fer, com és l'acompanyament al batxillerat, etc.
I quins són els principals dubtes i neguits que us acostumen a adreçar les jornades de portes obertes a alumnat en referència a batxillerat? És un itinerari formatiu doncs, molt encaminat cap a les PAU, Pau cap a la universitat. Suposo que per aquí venen molts...
No, més no? Les Pau no, eh? Ara ha canviat bastant, eh? Sí que hi ha una part important que és de les Pau, però també hi ha molts alumnes que després volen fer un cicle formatiu de grau superior i que també s'apunten a fer batxillerat, perquè és la via més ràpida, eh? O sigui que en això tenim bastant repartit. Els dubtes són sobretot de si jo vull fer això, què és el que hauria de cursar el batxillerat? Això venen molts dubtes d'aquest estil, eh? De molt de neguit de saber les matèries que s'ha de triar o l'itinerari que he de triar. Això ens ve molt de neguit, eh? I després les dates de prescripció, que la burocràcia, diguem, eh? Això també ens ve neguit en aquest sentit. Sobretot és en aquests dos aspectes és el que ens ve neguit. No tant per les Pau, eh? Perquè les Pau, ja et dic, hi ha molts alumnes que després fan un cicle formatiu d'hora superior i no fan les Pau.
D'acord. I ja per acabar, què destacaríeu del projecte educatiu del vostre institut pel que fa a batxillerat?
El nostre projecte educatiu, el batxillerat, doncs, segueix una miqueta la línia també de l'ESO, no? Tenim tota la part de plurilingüisme molt desenvolupada, fem un viatge a Dublín, després algunes matèries, doncs, com les optatives d'idiomes, com el francès segon idioma, després tenim tot el tema d'STEM també, el treball als laboratoris, a les estades d'anar a algunes campus de recerca que fem també amb l'alumnat, i després tota l'acollida. Al principi de primer de batxillerat, l'alumnat sempre té una entrevista amb l'orientadora, sobretot aquell alumnat que és nou al centre, per saber l'adaptació a la nova etapa, les seves expectatives, que expliquin i es deixin anar ells també i ells expressin, no?, de quines són les seves necessitats per intentar ajudar-los al màxim. Això és una cosa que procurem fer molt, també.
Doncs a futur alumnat i famílies de batxillerat podran acostar-se aquesta tarda al projecte educatiu del Frederic Mompou en les jornades de portes obertes a partir de les 6. Director Joan Albaric, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abordar la sexualitat de les persones amb diversitat funcional i esvair possibles mites i estereotips és l'objectiu de la xerrada que demà farà l'entitat Tandem Team en col·laboració amb Adiscap. L'entitat barcelonina ofereix atenció a la sexualitat de les persones amb discapacitat, també al seu entorn proper. De tot plegat, en parlem amb Francesc Granja, que és sexòleg i cofundador de Tandem Team. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Com heu plantejat la xerrada de demà a Sant Vicenç dels Horts, a Can Comamala? Què explicareu?
Mira, el que explicarem és un missatge que serveix tant per a les persones amb diversitat com amb les que no en tenen, i és que no hi ha una sexualitat específica per a les persones amb diversitat, sinó que hi ha condicionants externs que fan que l'expressió sexual d'aquestes persones no s'aconsegueixi. I una de les raons principals és que ni els professionals ni les famílies tenen els coneixements d'aquesta peculiaritat que requereix l'atenció de la sexualitat en diversitat.
I quines diries que són aquestes principals peculiaritats?
Mira, una de les principals peculiaritats és entendre que és creure que les persones amb diversitat, pel fet de tenir un cos immòbil o insensible o un cos diferent, no tenen sexualitat. Aleshores, què passa? Com que ja per si mateix la població amb no diversitat ja té problemes per acceptar i educar la sexualitat, amb les persones amb diversitat que necessiten suports, bé familiars, bé professionals, per tirar endavant a la vida, no ho fan. Et posaré un exemple. Quan una persona té una discapacitat intel·lectual, li fan, sense que la persona ni la família pregunti res, li donen tota sèrie de coneixements, metodologia, recursos, per exemple, per tenir una vida social, o per tenir una vida laboral, o per tenir una higiene personal. Però ningú parla de com explorar el cos, quines són els mecanismes de plaer, com és el cos de l'altra persona, l'home o dona, com puc desenvolupar els mecanismes de plaer del meu cos. Llavors, fixa't que en el món de la diversitat es parla de tot menys de sexualitat sense que la persona ho demana. En el món de la diversitat passa al revés. És quan la persona ho demana, que precisament és quan tenim el problema, és quan comencem a preocupar-nos.
És evident que la sexualitat en general, doncs, hi ha un silenciament, però més encara quan es parla amb persones amb diversitat funcional. Explicaves tot aquest context, com es treballa precisament partint d'aquesta realitat i sense caure tampoc en victimitzacions o paternalismes per abordar, doncs, aquesta sexualitat amb les persones amb diversitat funcional.
Mira, nosaltres tenim un programa de un protocol d'atenció que comença des de el que nosaltres diem el fet sexual humà, que és abordar la sexualitat amb les persones amb diversitat com s'hauria de fer amb qualsevol persona, que és des de la metodologia del fet sexual humà, que proposa tres tipus de sexe: el sexe que som, que inclou la biologia i el gènere; el sexe que vivim, que inclou l'orientació del desig i el rol de gènere; i després està el sexe que fem, que és tota la part eròtica i de fantasies i desitjos. Aleshores, quan arriba una persona, intentem fer el treball des de la primera base, del sexe que som. Si es coneix el cos, si coneix el cos de l'altra persona, si coneix els mecanismes de plaer, els mètodes anticonceptius, els sistemes de protecció. I a partir d'aquí, treballem amb la persona. Si el que ve és la família o el professional, els hi fem una, en funció de la demanda, evidentment, o una petita formació o una petita informació sobre com ho han de fer.
I hi ha diferències per tractar la sexualitat, diguem, entre homes o dones amb diversitat funcional o fins i tot amb persones, penso, LGTBI? Com s'aborda?
L'única diferència és que les persones amb diversitat que són dones no venen per vergonya, perquè han estat educades a que això és pecat. És a dir, hi ha un viatge de gènere en aquest sentit, segons les nostres estadístiques. A nivell de LGTBI no ho notem tant, perquè nosaltres atrem qualsevol tipus de persona, qualsevol tipus de condició.
És evident també que el patriarcat es deixa, doncs, fer notar per aquí. Un tema recurrent quan es parla de sexualitat de persones amb diversitat funcional és la possibilitat de comptar amb algú especialitzat que pugui fer un acompanyament eròtic, íntim. Sens dubte és un tema controvertit sempre que s'aborda. Des de la vostra experiència professional, com ho valoreu?
Mira, nosaltres hem posat, som pioners a Espanya a posar en marxa el primer protocol d'acompanyament íntim, que altres persones coneixen com a assistència sexual. És un protocol molt ben elaborat perquè les persones puguin arribar a pactes privats sense la nostra intervenció. És un servei que nosaltres no cobrem res, perquè això és il·legal, i el que fem senzillament és, des de la nostra expertesa, posar en contacte persones amb diversitat que volen tenir una relació íntima amb persones amb la diversitat que volen compartir aquesta intimitat. I aleshores el que fem simplement és els posem d'acord perquè es coneguin abans de la sessió, i amb aquesta primera sessió, que és per mi el secret del protocol, decidir tant un com l'altre, des de la llibertat, des de la dignitat i des de la igualtat, què és el que volen que passi en aquella sessió. Controvertit, molt. Però nosaltres no entrem en el debat, perquè després de la nostra experiència creiem que és un recurs inclusiu i accessible per les persones amb diversitat i també per les persones que evidentment volen compartir la seva intimitat amb persones amb diversitat.
A la xerrada de demà també plantejareu una mena de guia de bones pràctiques al voltant del cos, de la intimitat, de la nuesa. A grans trets, en què es basa?
Bé, el que nosaltres proposem és, en persones que tenen una dependència externa per vestir-se, per dutxar-se, la nostra proposta serà ensenyar a famílies i professionals que respectin, inclús des d'un punt de vista sagrat, la nuesa d'aquella persona, i que no hi accedeixin sense permís de la pròpia persona. Perquè si no, aquella persona al cap dels anys aprèn que amb aquell cos tothom hi pot accedir. I una manera d'evitar els abusos és educar des de petitet que aquell cos es veu en pertany i ningú el pot accedir sense el meu permís. Després tenim una altra idea molt potent, que és l'autoconsciència corporal. Nosaltres cada mes fem uns tallers gratuïts a Barcelona, inclusius, on les persones comencen a aprendre consciència del teu cos, amb músiques, amb sons, amb olors, amb gustos. És a dir, hi ha una part fonamental per començar a desenvolupar la sexualitat, que és la pròpia consciència corporal.
I la xerrada, ja per acabar, ha estat doncs una proposta en el cas de Sant Vicenç dels Horts de l'entitat Adiscap per col·laborar amb vosaltres. Heu treballat amb elles prèviament?
Doncs mira, jo personalment no ho sé, perquè jo tota la part d'atenció amb entitats no la controlo més. Jo estic més portant la part de comunicació i de gestió interna de l'associació. Però en el moment en què ells es preocupen per demanar-nos aquesta xerrada, és que tenen un interès molt alt en transmetre, que és l'única manera de desenvolupar la sexualitat amb diversitat, és començar a donar visibilitat i fer veure que això no és cap tabú ni cap problema, simplement és un recurs més que s'han de donar a metodologies específiques.
És evident que hi ha molt a treballar doncs, per abordar d'una manera, diguem, sana i sense paternalismes aquesta sexualitat en les persones amb diversitat funcional. Però ja per acabar, Francesc, què diries que és el principal mite o estereotip que caldria ensorrar de partida per intentar abordar aquesta sexualitat?
Mira, hi ha un mite molt estès, que és que no parlem d'educació sexual perquè es despertarà la libido de les persones. És a dir, és com dir que no fem cursos de gastronomia perquè la persona començarà a menjar malament perquè és una tonteria. Doncs amb això passa el mateix. Pel fet de fer educació sexual en diversitat, el que estem fent és precisament ensenyar a que la persona desenvolupi la pròpia sexualitat, sigui la que sigui, però la seva.
Doncs sobre totes aquestes qüestions segur que es podrà aprofundir en la xerrada de demà, càrrec de Tandem Team, a les 11 a Can Comamala. Francesc Granja, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per l'entrevista, molt amables.
Saber com i quan treure el bolquer als fills i filles és l'objectiu de la xerrada d'aquesta tarda de l'Eduquem en Família, serà presencial a Can Comamala, a càrrec de les educadores de les escoles bressol municipals. Les famílies amb infants de fins a 3 anys podran consultar i esvair neguit sobre aquesta important decisió a partir de 6:15, avui a Can Comamala.
Sant Vicenç del dia.
Doncs amb l'Eduquem en Família arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres. Demà a partir de la 1 tornarem a posar Sant Vicenç al dia. La propera cita informativa la teniu d'aquí una estona, a les 2 amb les notícies en xarxa. Moltes gràcies per fer-nos confiança i fins demà.
Este verano voy con mi flotador, voy con mi flotador. Piscina y playa, contigo tomo el sol, contigo tomo el sol.
bañador, sí. Yo quiero nadar y con este calor me voy a bañar, porque hoy lo voy a flipar. Y contigo en la piscina no puedo parar. Mójate, mójame, vamos, ven, váyate, saca tu atador para que estemos bien.
Este verano voy con mi flotador, voy con mi
a sailing on a censorship, riding on a headless horse to make the trip.